Arribem a la una, 6 minuts del migdia, repassem l'actualitat política provincial i local. Comencem parlant-los de la Diputació de Castelló, que ha llançat un vídeo promocional de Castelló Ruta de Sabor amb Martín Berasategui i quatre cuiners responsables de restaurants populars de la província, amb tal de seguir potenciant el consum de productes autòctons a la província. Així, aquesta nova iniciativa del govern provincial es dirigeix a fomentar la posada en valor dels productes i la gastronomia castellonenca, com una potent via de generació de noves oportunitats turístiques i econòmiques per a la província a través d'aquesta creativa proposta audiovisual. El diputat de Desenvolupament Rural, Pablo Roig, ha assegurat que aquest vídeo és el reconeixement a tots els cuiners de la província i professionals de la gastronomia que dia a dia fiquen en valor la cuina de Castelló. És una acció que s'emmarca en la posada en valor dels productes autòctons de Castelló Ruta de Sabor i per a potenciar les oportunitats que la gastronomia pot crear en els pobles, convençuts de que perteneixem a la millor despensa del Mediterrani. Continuem parlant de la Diputació, que col·laborarà amb l'Associació d'Exportadors de Fruita de la província de Castelló per a impulsar la comercialització dels productes citrícoles de Castelló en la fira Fruit Attraction, la fira hortofrutícola que es desenvolupa aquest divendres a Madrid. Hi ha que tindre en compte que el govern provincial recolza el treball comercial que realitzen les empreses castellonenques durant l'exercici a través d'un conveni de col·laboració. El diputat de Desenvolupament Rural, Pablo Roig, assegura que recolzar aquest treball de les empreses citrícoles en una fira que coincideix precisament amb l'inici de la temporada és molt important per a mantenir els milers de treballs que genera el camp, sobretot en el sector citrícola provincial. Dels acords comercials que es tanquen en la fira depèn bona part del comportament de la campanya i el recolzament es dirigeix bàsicament a ajudar a que vagi molt bé. Repassem actualitat de diferents municipis de la província. La vicealcaldessa i regidora de Participació Ciutadana a l'Ajuntament de Castelló, Ali Brancal, ha presentat la nova edició de la Guia d'Associacions Veïnals. El projecte sorgeix de la necessitat de remarcar el treball que realitzen les associacions i poder fomentar així la participació dels ciutadans de Castelló per a un millor funcionament de la ciutat. Segons ha afirmat la vicealcaldessa, creuen que és imprescindible que la informació de totes les entitats siga accessible i estiga actualitzada. Actualment existeixen un total de 789 entitats en tota la ciutat, segons el Registre d'Associacions de Castelló, les quals ofereixen una gran quantitat d'activitats i projectes per a tots els públics. Cooperació i sensibilització, dona, drets humans, alguns dels temes que es tractaran a través de les associacions. Arriba Leonules, un festival literari que tindrà lloc a la localitat de la comarca de la Plana Baixa els propers 26, 27 i 28 d'octubre, amb la intenció de promocionar i fomentar la lectura. Es tracta d'una iniciativa en la qual s'aposta una vegada més per la promoció de la lectura i els llibres. Leonules es presenta amb activitats relacionades en la promoció de la lectura en general, ja que aquest festival està pensat per a tots els sectors de la població. Així doncs, la programació compta amb importants autors del món de les lletres, com el reconegut dibuixant Fran Ferriz, els periodistes Marta Robles i José Luis Valencia, els escriptors Pablo Sebastià i Miguel Alairac, a més de Rosario Royo i María Pareja. Ens anem cap a Almassora. Les entitats que formen part de la plataforma d'ONG d'Almassora donaran el salt a la pantalla gran a través del documental Almassora, xarxa de solidaritat, el qual s'estrenarà aquest divendres en la Casa de Cultura. L'acció està emmarcada dins de la campanya anual de les associacions i té com a objectiu captar l'atenció dels més joves que participen com a voluntaris en alguna de les múltiples projectes d'ajuda a la infància, joves, dones, persones malaltes, refugiats o països en vies de desenvolupament que mantenen aquestes ONGs. Ens centrem ara en la desembocadura del riu Millars, que s'ha tornat a obrir després d'estar tancada durant un any i dos mesos, concretament en la Gola Sud, localitzada al terme municipal de Borriana. El capítol de pluges torrencials i alerta roja provocats per ondana i un temporal de gota freda ocorregut dijous i divendres passat va provocar que el riu Millars augmentara de forma ràpida de cabal i aconseguirà rebentar en qüestió de minuts la barrera de Cudols que separa la gola sud de la Mediterrània. Fins ara un cordó d'uns 3 metres d'amplària format per Cudols tancava aquest punt de la desembocadura del riu Millars pel seu marge dret des del passat 13 de setembre de 2017. Aquest fet provocava un canvi de les condicions ecològiques de la desembocadura que anirà salinitzant-se lentament si no es torna a canviar. Històricament, el tancament i l'obertura de les goles del Millars havia sigut un procés provocat pels factors naturals, com l'estiatge del riu i els temporals de llevant. Ens centrem ara en l'actualitat municipal. En primer lloc, parlem de l'oposició. El Partit Popular de Vila-real ha criticat l'anunci de l'alcalde de 8.000 euros per a decorar la rotonda del Cedre, un dels punts negres de la ciutat que s'inunda cada vegada que plou de forma moderada en la ciutat. El portaveu del PP, Héctor Folgado, ha indicat que de nou l'alcalde deixa clara la seva prioritat. Va gastar-se 8.000 euros ficant un lletrero i decorant una rotonda evitant invertir en el que de veritat fa falta, que no siga un punt negre en les inundacions. Aquesta és la crítica que llançava el Partit Popular. Des de l'equip de govern, el regidor d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic, Josep Pasqual Sancho, i el regidor de Festes, Javier Serralbo, han lliurat, juntament amb representants d'Ecovidrio i la Junta de Festes, els premis a les penyes que més vidre han reciclat durant les festes patronals, en el marc de la campanya La Penya Recicla. Les penyes guanyadores són Casalí Punt en maig i l'Embut en festes de setembre. Ambdues han rebut com a premi un lot de productes de la terra envasats en vidre. La campanya ha aconseguit afavorir el reciclatge de vidre en festes fins a arribar als 3.923 quilos de residus d'envasos de vidre recuperats, xifra que equival a uns 14.900 envasos. El mateix regidor d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic, Josep Pasqual Sancho, ha presentat també una jornada 27 d'octubre en la Casa dels Mundina, en la qual es parlarà de consum responsable i consum de temporada. Serà des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia, quan es realitzaran conferències, tallers i taules rodones. Ho explicava el mateix regidor, Josep Pasqual Sancho.
La farà la conferència Lola Raigón, catedràtica d'Enginyeria Agrònoma de la Universitat Politècnica de València i presidenta de la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica. A les 10:45 tindrem la conferència d'oportunitats del municipalisme en foment de l'economia local. La compra pública d'aliments orientada a afavorir els canals curts de distribució. Anirà a càrrec de Lídia García García, especialista en polítiques alimentàries de la Universitat Politècnica de València, també. A les 11:30-12 farem un peronet i farem un esmorzar saludable i sostenible a càrrec de Biomenú València. Després de pegar el morret, que diguem per així, continuarem en la conferència. A les 12, el poder transformador dels menjadors escolars. En ell se tractarà la panoràmica actual dels menjadors escolars a nivell del País Valencià, a càrrec de Marta Ribó Herrero, coordinadora de la Delegació de València de Justícia Alimentària. I per tancar les jornades farem una taula redona que l'hem anomenat Caminant cap a uns menjadors escolars més sostenibles i saludables. En ell participarà Feli Segarra, gerent de l'empresa Cuinatur, Sheila Llop, dietística i nutricionista de Vila-real, Paco Uzó, gerent de Supernaranjas i un representant de l'AMPA.
El regidor de Medi Ambient també explicava que hi hauran tallers dirigits als més menuts.
mares i els pares puguen dur els xiquets, fem uns tallers infantils, que començarem a les 11, que el primer taller és el taller de l'art del Sant de Sant Martí dels Aliments, a càrrec de Cúrcuma Agroecologia. Després, a les 12, també farem un taller de cuina mini-chefs saludables a càrrec de Biomenú València.
Aquesta era l'actualitat que volíem contar-te respecte a la nostra província i a la ciutat de Vila-real. Quan arribem a la 1:16 minuts del migdia, una pausa i de seguideta continuem presentant-te convidats. Estem a la 92.2 de la freqüència modulada.
Auto Vila-real, tu concessionari oficial Volkswagen en Vila-real. Auto Vila-real, ven a vernos en Camí Travessa número 24 de Vila-real, tu concessionari oficial Volkswagen.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió, boda, o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real. Hoy puede ser un gran día. Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els dècims de la loteria de Nadal. I a més, si eres client, obtindràs la impressió de les papeletes gratuïtament. Loteria número 3, la Bona Sort. Compte al Baix 6, junt a la plaça Major de Vila-real. O crida al 964 52 55 88.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Vila-real, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos. Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Vila-real te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles, en la entrada a Vila-real desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
Ya, es que esta tarde tengo que ir al dentista y luego ir a ver a mi abogado. O era que tenía que llevar a mi abogado al dentista. No sé, el caso es que salgo de la muela del juicio.
Aparca tus excusas para no acercarte al concesionario a probar la nueva gama Renault Limited, solo este mes con un año de seguro, dos de mantenimiento y tres de garantía. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Si te gustaría tener un crossover compacto, personalizable, definitivamente eres de los que quieren más de la vida. Kia Stonic desde 13.700 euros. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de València 1525.
Vols millorar la teua formació? Vine al Centre d'Idiomes Estrangers. Anglès, francès, italià, alemany, preparació d'exàmens oficials, formació per a empreses, fundació tripartita, viatges a l'estranger amb cursos acadèmics o trimestres a Irlanda, Regne Unit o Canadà. Centre d'Idiomes Estrangers, el teu centre d'idiomes. Més de 25 anys aprenent i viatjant amb tu. Ens trobaràs al carrer Sicília i Avinguda Pius 12 a Vila-real i carrer Progrés al Puig, València. Contacta'ns a info@centredidiomes.com.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al teu Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, carrer Comunió 18 de Vila-real. Empresa col·laboradora amb el projecte social Xica és per a xiquets amb capacitats especials.
A veces solo necesitas un buen calzado para llegar tan lejos como te propongas. Nada más. Disfruta de cada paso en tu viaje.
Ven a la red Renault y cambia tus neumáticos al mejor precio. Si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Consulta condiciones. Tus neumáticos más económicos que nunca. Servicio postventa Renault.
lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I gotta open my throat, cause you're gonna sing the words wrong. There's this movie that I think you like.
Assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. En aquest cas anem a parlar de salut perquè aquesta setmana ahir mateix s'engegava aquesta campanya de vacunació contra la grip per tal de conèixer més detalls al voltant d'aquesta iniciativa que repeteix any rere any per a previndre els efectes de la grip. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la directora d'Atenció Primària, Carola Navarro. Molt bon dia.
Bon dia, Sheila.
Parlem un any més, no?, de que comença aquesta campanya de prevenció. Segons les xifres, no?, de sanitat, vora 83.000 les vacunes que s'han repartit, suposem, per a la població, no?, hacia la província de Castelló, un volum important.
Importantíssim, sí. Pues bueno, perfecte que m'hagis cridat per a també recordar la necessitat i la importància que té la vacunació de la grip. Justament en el nostre departament jo tinc les xifres de 26.600 vacunes. Així sí. Que, pues bé, recordar que la campanya que va començar ahir el dia 22 i acabarà el 31 de gener del 2019, o sigui que tenim temps per a vacunar-nos.
Ens agradaria també, abans d'entrar en detall d'altres assumptes, Carola, que ens poguera recordar quin és el perfil de població que pot demanar ser vacunat contra la grip.
Perfecte, pues mira, la vacunació de tota la gent, s'aconsella la vacunació per als majors de 65 anys, ells sí o sí, i els menors de 64 anys, pues, sobretot per al grup, els grups de risc que sempre són els mateixos, són la gent que té malalties cròniques cardiovasculars, respiratòries, pues la gent que està malalta del renyó, els immunodeprimits, els diabètics, els que tenen una obesitat mòrbida, sobretot els treballadors sociosanitaris, tots els que treballen en residències, en gent geriàtrica, els cuidadors de tot aquest tipus de malalts crònics, o sigui, la gent que cuida a casa, s'han de vacunar per a protegir-se a ells i a la persona que estan cuidant, si és una persona que té algun tipus de malaltia. També les dones embarassades en qualsevol trimestre de l'embaràs. I, bueno, pues els xiquets xicotets, ja que entren en estos grups de risc respiratoris, sobretot els asmàtics, però, bueno, és això, sí. Els majors de 65 anys sí o sí, i els menors de 64 anys els que tenen tot aquest tipus de malalties que he comentat. Sí.
En aquest cas, també parlar, no?, de com ho podem fer. Si una persona diu, jo estic dins d'aquests nuclis o d'aquestes franges de població, com podem fer? És anar allí al centre de salut i dir, jo vull que me la fiquen i és immediat, han de passar pel metge de capçalera?
Si està ja inclòs en aquests grups, directament ja al mostrador li donaran la cita per a infermeria. Infermeria han habilitat una sèrie d'agendes per a començar la campanya. Tant pel matí com per la vesprada, però bueno, sobretot la informació en el mostrador del seu centre de salut i ahí ja l'indicaran. I recorde que pues, mos hem de vacunar, però tenim temps de vacunar-nos, o sea, no que tot comenci esta primera setmana que serà un poc més de caos, però bueno, tenim temps i tenim dosis suficients per a vacunar a tot el món que vulga.
Perquè diguem, Carola, quin seria el moment de major incidència de la grip? Suposem que també des de la conselleria s'actua amb certa precaució, no?, amb marge per a que quan arribi la major part de la població ja estigui vacunada.
Pues, per exemple, l'any passat això és un poc estacional i també depèn de l'any i de la cepa del virus que s'hi cap a tots en aquests moments. Però bueno, l'any passat vam veure que se va adelantar un poc el que és els casos de grip. Pues jo recomanaria que ja entre este mes de novembre, principis de desembre, que tot el món estigui vacunat, perquè és quan més, després, quan comença l'afectació, és pues, en la setmana, les primeres i la primera setmana del 2019 i l'última del 2018. Així va ser l'any passat, pues, intentar que tot el món estigui vacunat novembre, principis de desembre.
Així que no col·lapsar aquesta primera setmana, anar en marge, però que tampoc ho deixem cap a finals, no?, de la campanya.
Ahí està, a poc a poc. I recordar que primer que tot la població que comença en tots aquests símptomes respiratoris són els xiquets. Comencen un brot de xiquets i després ja comencen tota la resta de gent. Sí, o sigui, jo no ho deixaria, intentaria que sobre finals de novembre, principis de desembre, tot el món estiguera vacunat.
Quins són els símptomes? Has comentat que són els més menuts, els que segurament primer poden donar a aquestes pinzellades, no?, de que podem patir la grip, però quins són els símptomes?
A veure, recordem, o sigui, la grip és com un constipat, però en una sintomatologia molt més forta. O sigui, tenim febre alta, tenim el malestar general molt més important, dolor muscular molt més important, o sigui, seria com un constipat, però en una sintomatologia molt més forta i sobretot acompanyada per una febre important. Tot el que són esmocs, la congestió, estornuts, tot això, però acompanyada de febre i un estat general molt més deteriorat que no un constipat normal. El constipat normal podem fer una vida més o menys normal controlant els símptomes. Una grip seria molt més fort que inclús mos fa estar pues, encamados i tal, perquè la sintomatologia és més greu.
Sí que és important fer aquesta distinció també respecte a un constipat comú per a que tampoc es col·lapse, no?, els serveis de salut. També incidir, no?, molta gent, sobretot igual la més jove, certa moda que ha hagut a evitar les vacunes. És important, no? Òbviament vosaltres defenseu que sí que es puga vacunar, especialment els més menuts.
I tant, els més menuts i la població més major, que són els que, en cas de complicació, són més sensibles a aquestes complicacions. O sigui, poden tindre més, pues això, una patologia més forta o uns símptomes més forts que duen a complicacions com una pneumonia o altre tipus de descompensacions de la grip.
Sí que és important i crec que també s'han distribuït cartells per a que la gent tinga la informació, no?, suposem, més sintetitzada als diferents centres de salut.
Sí, s'han repartit cartells informatius i inclús també en el que és la Conselleria de Sanitat d'enguany, a la gent que té, bueno, inclús envia a la gent de risc SMS en el telèfon per a dir-la i per a intentar mentalitzar un poc d'aquesta campanya de vacunació i que la gent puga acudir als centres de salut a vacunar-se.
Sí que és un momentet, no?, i te pot estalviar d'un període fotut, per així dir-ho, no?, ser senzills i clars de temps.
Previndre sempre és més important, i tant que sí. Recordar també la importància de ventilar bé les habitacions, de ventilar bé les cases, de llavar-nos les mans, de tapar-nos la boca en el moment de, pues això, d'estornudar o de... quan estàs en un lloc on hi ha molta gent, però no contaminamos, o sea, les coses típiques i normals que sempre fem, però que les hem de recordar per si de cas.
Sí que són coses senzilles del dia a dia que també nosaltres podem fer.
Ahí està.
Estàvem llegint també, Carola, informació respecte a les CEPES, no? Seguís la recomanació de la OMS, no sabem si les d'enguany són especialment agressives, no ho són. Òbviament després pot variar, perquè això no mai se sap, pot mutar, no? Qualsevol aspecte, però no sabem si són molt virulentes respecte a altres anys.
Ja no podem saber. Això serà al final de la campanya d'esta campanya d'enguany sabrem realment si ha sigut més acertat és les CEPES o no, sí.
Això és una miqueta una loteria, no? Es fa una previsió però després pot passar el que siga.
Ahí està. És una previsió dirigida ja per el que va passar l'any passat, acoplant-se un poquet la vacunació a això, però realment no sabem.
Sí que la gent...
Esperem que no siga tan virulenta com l'any passat.
Sí. Esperem, sí, perquè crec recordar que ho vam parlar, no?, que se va anar una miqueta la previsió, però bé, esperem que enguany no siga així. Recordar, Carola, com sempre, com podem fer, no?, tot i que ho has comentat, la gent que estiga dins dels grups de risc, que com podem fer per a vacunar-se?
Directament acudir al centre de salut i allí es donaran la informació necessària per a vacunar-se. Segurament ja, com els altres anys ja s'han vacunat, segurament ja directament es donaran en l'agenda d'infermeria per a la vacunació de la grip. Ja vos dic, en els centres grans n'hi hauran agendes distribuïdes ja per el matí i per la vesprada per a facilitar l'accés a tota la població.
Per al que ens estiga escoltant i diga, bueno, a mi igual em tocaria vacunar-me, però em dona perea, què podem dir? Quin és el missatge, no?, per a mobilitzar aquesta gent i que es vacune?
Pues jo pense que lo millor és la prevenció, o sea, abans de la malaltia, la prevenció està en la vacunació per a que realment no n'hi hagin tants casos o que els casos siguin lo més lleus possibles. O sea, jo recomanaria a tot el món que se vacunara.
Doncs esperem que la gent que així ho ha de fer, o hauria de fer, seguís que aquesta recomanació. Sí. Carola Navarro, directora d'Atenció Primària, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre la nostra cridada i esperem que enguany la incidència de la grip siga menor que l'any anterior.
Esperen que sí. Gracias a vosotros.
Hotel Sercotel Plana Park. Tus eventos y reuniones de trabajo o placer los hacemos únicos. Nuestra cocina elabora menús diarios o a la carta que puedes disfrutar en nuestro restaurante o terraza chill out. En el polígono y fondo de Alquerías, junto al peaje de la autopista. Hotel Sercotel Plana Park. Las personas primero.
Curam Natura, herboristería y centro de terapias naturales. Y ahora, además de por dentro, te cuidamos por fuera. Tratamientos corporales y faciales con tecnología de última generación. Combatimos la celulitis, flacidez, exceso de peso. Eliminamos manchas, cicatrices o rojeces que te ayudarán a tener un aspecto más joven. Estudios clínicos nos avalan. Curam Natura, calle Cueva Santa 28 de Villarreal. Tu tienda de salud natural.
Empieza bien el día en Cafetería Roma. Café o zumo, tostada o bollería, 2 euros. Almuerzos, bocadillo, bebida y café, 5 euros. Todos los días empieza bien el día en Cafetería Roma, Avenida Río Ebro número 2 de Villarreal. De mil
colores. En Mayen Colors encontrarás todo lo que necesitas en papeles, complementos decorativos y las primeras marcas nacionales en pintura. Mayen Colors te ofrece la calidad a precios de fábula. Ven y compruébalo tú mismo. Mayen Colors, Avenida Castellón 105 de Villarreal.
¿Quieres ceder tu negocio? ¿Estás pensando en montar tu propio negocio, pero no quieres empezar desde cero y prefieres comprar uno que ya está activo? Nosotros te asesoramos. Contacta con nosotros. Los lunes, martes y jueves en Efecte Villarreal, los miércoles en la Casa de Cultura de Onda y los viernes en el Casal Jove de Burriana. Consorci gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació. Teléfono 672 10 52 56. Servicio público y gratuito.
¿Sabes cómo se llama lo último de Vital Dent? Avanza Plus, un tratamiento de implantología que comenzará a ser menos de 48 horas con seguimiento personalizado y diagnóstico integral por solo 21,36 euros al mes. Consulta condiciones en vitaldent.com o visita Vitaldent Villarreal, Avenida Francisco Tárrega 41, teléfono 964 50 60 34.
Si vols aprendre valencià, ho tens ben fàcil. La Regidoria de Normalització Lingüística t'ofereix cursos gratuïts de valencià a partir de novembre. I si vols conversar en valencià, apunta't al voluntariat. Per a més informació, telefona al 964-547-009. Ajuntament de Villarreal. Villarreal avança en normalització.
Victoria Eventos Almazora te ofrece un gran buffet especial los domingos y festivos. Y si tienes que organizar una celebración y quieres que sea un éxito, confía en Victoria Eventos. Haz que los cumpleaños infantiles, bautizos, comuniones, bodas o eventos de empresas sean únicos. Victoria Eventos, Antiguo San Lázaro, Polígono Centro Empresarial La Plana, Almazora, teléfono 964 10 98 58.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar, com cada dues setmanes, amb la policia local de diferents iniciatives i projectes que duen a terme, en aquest cas, més enllà de la tasca al carrer, com ja és habitual dins de la policia local. Altres iniciatives, un programa molt assentat hacia la localitat, com és aquest de el programa de convivència a les aules. Per tal de conèixer més detalls al voltant d'aquesta nova edició, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la inspectora Rosana Gallardo. Molt bon dia, Rosana.
Buenos días, Sheila.
No, hablar ya de 15 ediciones se dice pronto, ¿no? Pero suponemos que también es un ejemplo más de esta forma o esta otra forma de hacer policía.
Sí, así es. Este año hacemos la 15 edición. A mí, en referencia a esto, pues siempre me gusta decir que iniciar un proyecto, un programa, pues siempre es costoso y cuesta, ¿no? Y es importante, pero lo que más cuesta es mantenerlo en el tiempo, ¿no? Que avance, que mejore y que siga despertando interés. Entonces, en ese aspecto, pues, no puedo estar más que contenta y agradecida, ¿no? Por la evolución del proyecto.
Un proyecto que nos gustaría, inspectora, nos recordará en qué consiste, ¿no? ¿Cuál es el fundamento original?
Pues el fundamento original y por el que nació fue tratar el tema de la convivencia en las aulas. Entonces, pues tratábamos situaciones concretas para convencer a los alumnos y alumnas de las ventajas de la convivencia y de las no ventajas de la violencia, ¿no? Y de tener conflictos mal gestionados. Nos enfocamos más en el tema del bullying y luego lo que hemos ido haciendo cada curso pues es atender las necesidades pues que en ese momento hemos pensado que estaban más digamos en vigor, ¿no? Por ejemplo, pues hace el año pasado nos centramos en el tema del ciberacoso, el anterior en LGTB, y pues el anterior fue en el de refugiados, el anterior en LGTB, luego en el ciberacoso. Quiero decir que cada año nos hemos ido acoplando según la demanda social que en ese momento ha ido, la hemos ido incorporando al programa.
¿Y cómo se desarrolla este trabajo en las aulas, ¿no?, de los centros educativos?
Bueno, pues nosotros tiene varias partes este trabajo. Trabajamos con alumnos de primero de ESO y de tercero. En primero de ESO porque, pues muchos cambian del colegio para pasar al instituto. Es una edad, digamos, que pensamos sensible porque pasan de ser los mayores en un colegio a ser los pequeños en otro. Y entonces pensamos que este era un buen momento para poder hablar de todo esto. Y luego tercero de ESO porque también cambian de ciclo y es un momento en que son adolescentes, la adolescencia está haciendo ahí el trabajo que tiene que hacer y pensamos que era el momento de recordar aquello que habíamos visto en primero de ESO. Y se hacen unos talleres de concienciación muy dinámicos. Nosotros todo lo que hacemos siempre es muy dinámico porque si no lo que estamos en clase no lo hacemos dinámico y que los alumnos jueguen y tengan interés tampoco sería interesante. Y después además, bueno, pues tenemos nuestro servicio de mediación disponible para cuando hay algún conflicto en el que se considera que es necesaria nuestra intervención, que eso se valora entre los padres, el centro y nosotros. Y además tenemos una intervención con la unidad canina, que cuando se termina en cada colegio el proyecto, pues la unidad canina hace una exhibición que no es solamente lúdica, es también pedagógica, bueno, pues para que sepan las cosas que nos pueden ocurrir que a veces no somos conscientes, como llévame esto que no te va a pasar nada, y luego pues los perros lo detectan, entonces intentamos que tengan esa información para que vean los riesgos que se pueden correr. Y concluimos normalmente el proyecto con un concurso, que es un comentario de texto sobre un libro que han elegido los profesores y que, bueno, pues luego lleva un primero, un segundo y un tercer premio, pero bueno, en el que participan muchos alumnos y alumnas, en este caso dirigido a primero de ESO.
En este caso, este año, también una novela en la que la autora narra pues la experiencia con el bullying, ¿no?, con el acoso en las aulas.
Efectivamente, se llama Fat Butch. Es una chica jovencita, creo que tiene 19 años, y bueno, pues ella fue víctima de acoso escolar, lo escribe y además hace propuestas muy interesantes, como es tratar la compasión y crear grupos de trabajo. Entonces, bueno, pues que este pues creemos que también va a ser muy, muy interesante, además de lo importante que ya quizá eso sea un poco en el plano personal, ¿no? Que yo pienso sí, que es que en un momento como el que estamos, pues que los niños y niñas lean un libro.
En soporte físico, ¿no? Que no que estén siempre
en soporte
con la
físico,
pantalla.
Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso también es una manera de incentivar la lectura. Y participan todos los colegios e institutos que tienen primero de ESO en Villarreal.
Así que es importante, ¿no?, sobre todo el caso del acoso, ¿no?, de estas situaciones que se pueden dar, que también pues sepan verlo, sepan reaccionar, sepan cómo actuar y si alguien o sufre, ¿no?, o es testigo, que no se calle.
Efectivamente, trabajamos mucho el tema de espectadores, ¿no?, y un poco la responsabilidad que tenemos todos en que estas cosas ocurran y la que tendríamos en que no ocurran, ¿no? Y entonces el tema de que veces que, bueno, hay que trabajar sobre todo con las víctimas, no podemos dejar de lado también a los victimarios y el papel que tienen los espectadores que pueden ayudar a una víctima a que lo cuente porque sabemos que es difícil y a veces no lo cuentan y alguien pues que está alrededor lo detecta y entonces pues le decimos que tienen varias formas de poderlo decir, que es decirlo por supuesto a los padres, decirlo a los profesores y también a la policía local. Y nosotros, pues desde la confidencialidad que se pueda, intentaremos tratarlo porque, bueno, no les decimos o les inculcamos que esto no es ser chivatos, sino que es pensar en una persona que necesita ayuda y que nosotros pues no vamos a callarnos y se la vamos a prestar.
Así que es importante, ¿no?, también concienciar. Y también otro aspecto, aunque ya ha comentado usted, inspectora, que se intenta implicar a profesores y también a padres, es que aquellos padres que lo consideren también pueden tener unas reuniones, ¿no? Y este año pues el título Hijos Online y Padres y Madres Offline, ¿no? Creo que han elegido.
Sí, la reunión es en los centros. Nosotros lo ofrecemos y después los centros que lo consideran pues convocan a padres y madres. Y nosotros pues les hablamos de todo esto. A ver, hay una cosa importante, ¿no?, que es el tema del uso de las redes sociales, ¿no? Todo esto que parece que a veces nos pilla un poco con el pie cambiado. Y bueno, pues nosotros tenemos esta reunión no para decirles, darles miedo del uso de las redes, ¿no? Es un recurso que no tiene por qué ser malo siempre. Puede ser bueno, pero hay que aprender a ver cómo vamos a dejar solo a nuestros hijos, cómo van a poder utilizar las redes, hasta dónde, con qué edades, ese tipo de cosas, ¿no? Pues que también creemos que es importante que los padres sepan. Y sobre todo, que lo más importante es que ganemos la confianza de nuestros hijos para que cuando les ocurra cualquier cosa, fíjate, incluso no necesariamente en el espacio físico, sino en el espacio virtual, pues que tengan la confianza para poderlo contar.
Y sobre todo ahora, ¿no?, los padres, aunque quizá estas generaciones ya están más hechas a las tecnologías, seguramente los hijos les pasan, ¿no?, les adelantan en cuanto a conocimientos, y por eso es también importante que sepan qué vigilar, ¿no?, los padres.
Y tanto que nos pasan, ya lo creo, porque ellos han nacido, nosotros, como decía mi compañero el oficial Adrián Hierro, somos inmigrantes digitales, ¿no?, y ellos son nativos sí. digitales, ¿no? Entonces ellos ya nacen manejando todos estos instrumentos y todo este mundo virtual, y a nosotros nos cuesta un poco más. No por eso hemos de estar menos atentos, y por eso insistimos mucho en que lo importante es ganarnos la confianza de los menores. Lo que antes ocurría en el espacio físico, muchas veces ahora ocurre en el mundo virtual. Entonces, si tenemos confianza, pues aunque nosotros no lo conozcamos, pero los hijos lo van a contar.
Y también porque los jóvenes cada vez son más jóvenes cuando disponen de dispositivos, ¿no? Entonces realmente pueden estar ante situaciones de violencia, ¿no?, mediante, como bien comenta, las redes sociales o la tecnología a una edad muy temprana.
Claro, porque además es que parece como que hemos elevado, por ejemplo, el tema del uso del teléfono móvil a necesidad, ¿no? Y parece como que no, es que así sé que está haciendo mi hijo a determinadas horas, y bueno, y lo hemos elevado a necesidad. Un instrumento que no estaba pensado para que lo manejaran niños y niñas, estaba pensado para adultos, ¿no? Pero bueno, pues esto es así, lo utilizan cada vez a edades más tempranas, y nosotros pues tenemos que saber qué límites tiene que tener todo esto. No se trata ahora de decir que no tienen que tener el móvil, yo no digo, no voy a decir a qué edad tienen que tenerlo o que no, eso ya pues será una cuestión que psicólogos y eso dirán. Va mucho más allá del tema de la ley, va un poco más allá del tema de la confianza, pero que sí que es verdad que lo hemos elevado un instrumento a necesario, cuando realmente no se ideó para niños y niñas, sino que se ideó para adultos. Y eso pues también habrá que gestionarlo.
Así que vemos también la policía siempre adaptándose, ¿no?, a las necesidades y a las inquietudes de la sociedad, y también en este programa que suponemos le auguran aún muchos años, ¿no?, teniendo en cuenta que ya lleva 15 y que sigue habiendo necesidad.
Yo espero que sí, porque es un programa bonito, es un programa sobre todo positivo, hablamos de convivencia, ¿no? Yo pienso que cada día está más de moda hablar de convivencia, y es por eso que yo sí que espero que sigamos cumpliendo ediciones y que sigamos mejorando y avanzando, y sobre todo pues dando las respuestas adecuadas y que la ciudadanía nos demanda.
Pues esperemos, inspectora, que así sea. Como siempre, muchísimas gracias por atendernos hoy, especialmente porque sabemos que no está aquí en la localidad. Un placer, como siempre, y hablamos pronto.
Muchas gracias, Eila.
Me parla la inspectora Rosana Gallardo respecto a aquest programa Convivencia en las Aulas, un programa que también, paraules del regidor d'Educació, Eduardo Pérez, está totalment consolidat en el calendari escolar i en el de la pròpia policia, i per a l'equip de govern és molt important, ja que volen inculcar aquests valors com la tolerància, la solidaritat, l'empatia, la compassió, la responsabilitat i també la lleialtat als adolescents. En aquest cas, recorden, l'objectiu és evitar i tractar problemes que naixen en la vida quotidiana, però que amb les noves tecnologies adquirissin un altre àmbit i passen de l'escolar a l'exterior de les aules,
per la qual cosa l'ajuda de la policia local per a ensenyar a superar els conflictes pot ser fonamental. En aquest cas, també, en paraules de la inspectora Gallardo, quan es va presentar aquesta nova edició de convivència a les aules, quan hi ha casos molt seriosos d'assetjament, de bullying, o s'escapen del control del centre educatiu o dels pares i alumnes, intervé la policia i en 2017 es van atendre 9 casos d'aquesta categoria, d'aquesta temàtica. També diuen des de l'equip de govern, en aquest cas el regidor d'Educació, que la ciutat, Vila-real, és pionera en l'àmbit de la mediació i hem de reconèixer la important tasca de la policia local a l'hora d'oferir aquestes sessions als instituts. Això eren paraules del regidor Eduardo Pérez, aquestes eren les paraules, al temps que confiaven que la mediació ajude els joves a que siguin més conscients, estiguin més formats i puguen superar els conflictes de forma pacífica. Doncs bé, aquesta és la temàtica que tractàvem avui. En aquest espai amb policia local teníem a la inspectora fora de la localitat, per això ho hem fet telefònicament. Fem una pausa de seguida. Més assumptes a la 92 minuts. I got my ticket for the long way round, to buy the whiskey for the way, and I sure would like some sweet company, and I'm leaving tomorrow, what do you say, when I'm gone, when I'm gone.
La Creu, especialistas en pan artesano, elaboración de pastas caseras y pastelería. Ahora más cerca de ti con un nuevo despacho con cafetería en calle Pintor Gumbau número 8. Si quieres disfrutar de un pan casero, no lo dudes, ven a visitarnos a nuestro nuevo despacho en la calle Pintor Gumbau o en la calle Cordón 51. Abrimos de lunes a viernes por las mañanas y por las tardes y los fines de semana también por la mañana.
Oye, ¿has oído algo sobre el local de La Sureña que van a abrir en Vila-real?
Sí, sí, claro. Abrirán en unos días junto a 100 Montaditos, en la avenida Francisco Targa.
¡Genial! ¡Montaditos y La Sureña! ¡No saldré de allí!
Próximamente en Vila-real, 100 Montaditos será también Cervecería La Sureña, la mejor gastronomía del sur, en raciones acompañadas de cubos de cerveza.
Llega a Vila-real la Clínica Robles, especialistas en injerto capilar. Desde 1.500 euros o en cómodos plazos de 40 euros al mes. Resultados garantizados. Clínica Robles, Avenida Pío XII 74, Vila-real. Infórmate al 964 10 37 70. No somos franquicia.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Cristaleria Invipem, fabricants d'alumini i vidres a mida. Treballem tot tipus d'encomanes, tant del sector industrial com de particulars. Si estàs pensant en decorar la teua llar o reformar el teu negoci i donar-li un aire exclusiu i personal, Cristaleria Invipem, crida'ns al 964 10 63 44 o visita'ns al Centre Empresarial La Plana, camí Hostalasos 64. Cristaleria Invipem, fem realitat els teus projectes. ¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, con descuentos de hasta el 90%? Ropa y complementos de primera calidad y zapatos de primeras marcas como Tolito y Soto Alto. Para los amantes de la moda, F&S Factory, tu centro de compras. En carretera nacional 340, 12, Alquerías del Niño Perdido.
Este otoño presume de gafas gracias a Óptica Joyería Víctor. 40% de descuento en todas las marcas de gafas de sol y un 50% en graduadas. Además, tus gafas graduadas con antirreflejante por 99 euros y progresivas con antirreflejante reducidas por 129. Óptica Joyería Víctor, calle Pere Tercer 29 de Vila-real.
I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green.
I nosaltres, quan arribem a la 1:50 minuts del migdia, continuem a la 92.2 de la freqüència modulada en una notícia d'última hora que arribava des de l'Ajuntament de Vila-real, Seila, que jo crec que ho hem de contar ara mateix perquè és algo que afecta a tots els veïns de Vila-real, perquè és una de les queixes més massives que ara en aquests moments s'estan produint cara a l'Ajuntament de Vila-real, uh-huh. I per això doncs anem a contar-ho, no?
Així és, perquè inclús algun usuari a Facebook crec recordar que ficava 10 pluges o la mosquits i sembla que ha sigut així. Per exemple, jo era a ma casa Matagú que anava ben carregadet. No sé a qui havia picat, perquè a mi no m'havia picat, però anava carregadet de sang i clar, sembla que els mosquits, no, amb aquestes precipitacions, sí, i temperatures
han
que
encara més.
Claro, perquè les temperatures continuen sent agradables per a que puguen tindre la seva vida, no fa encara el fred suficient per a que no puguen reproduir-se. Així que des del consistori s'han pres mesures, en aquest cas la regidoria de Sanitat, que ha reforçat els tractaments contra els mosquits després d'aquestes precipitacions. En concret, per exemple, s'ha visitat la zona de Molinou, ja que allí s'han dut a terme algunes d'aquestes accions.
Doncs sí, des de la regidoria expliquen que han tingut un estiu i un inici de tardor molt complicat pel que fa als mosquits, que després de l'aplicació intensiva de tractaments es va constatar un descens significatiu de l'activitat, però que amb els últims episodis de pluges, evidentment, i seguits de l'augment de temperatures, han hagut de reforçar tots aquests tractaments amb l'objectiu d'això, d'acabar amb tot això, que s'està actuant amb tractaments adulticides i larvicides per a previndre i per a controlar aquest focus. Però què podem fer? Què és el que està en les nostres mans? Què és el que podem fer nosaltres? Per exemple, evitar les àrees on els insectes tenen els seus nius o també on més acudeixen assíduament, els poals de fem, les basses amb aigua, els menjars i dolços sense tapar, els jardins en flor, també no eixir en la mesura del possible en una vegada es fa de nit i abans de que aparegui el sol, que és quan els mosquits més piquen de forma habitual. Encara que aquests mosquits no tenen vergonya ni res, ja, Seila?
No,
una cosa massa.
Uh-huh.
No utilitzar colònies que desprenguen olors dolços, ni sabons amb perfums o aerosols per al pèl que puguen atraure els insectes. Mantenir una correcta higiene corporal, ja que pareix ser que la sudoració i les olors fortes també ajuden o conviden a picar. Utilitzar roba que cobrisca la pell, que això bé, tenint en compte que ara ja es comença a fer fresqueta, pues no està mal, no?
Doncs no.
També està bé que espolsem la roba abans d'usar-la. Si l'hem tinguda en l'exterior. Deixar la llum apagada si tenim la finestra oberta, ja que ells acudeixen a la llum. Emplear mosquiteres. Això és importantíssim en el cas dels xiquets, dels bebès. Ficar aquestes típiques mosquiteres també. Perquè ja sabem que als xiquets els van moltíssim, els mosquits.
Doncs sí.
Utilitzar els repel·lents de mosquits, encara que no sé fins a quin punt serveixen.
Depèn el que siga, ja ens ho va comentar l'expert Ricardo Jiménez, que s'ha d'anar a llocs, no?, per a farmàcies o farmàcies i que t'aconsellen.
Aquest és l'últim consell que volia donar jo, consultar al farmacèutic, perquè ell és el que millor et pot assessorar al respecte del tractament adequat per a cada persona. Però bé, ja veurem què passa, no? Si amb aquest tractament intensiu que estan fent des de l'Ajuntament se nota.
Doncs esperem, perquè ja fa quasi un mes, no? A finals de setembre també es va anunciar una acció per evitar la presència de mosquits a l'entorn de l'hospital i de la ciutat esportiva de la ceràmica, bueno, del Villarreal, també la ciutat esportiva municipal, perdó, ja sé.
Anaves a dir ja estadi de la ceràmica, almenys.
Sí, clar, és que com és groguet, igual atrau mosquits, però no és el cas. Ja es va fer aquest reforç, ara les pluges han fet que siga de necessari de cap nou aquesta actuació, i sí que esperem que no hi hagi moltes incidències.
Doncs esperem que així siga i sobretot això, que ja sabem que n'hi ha moltes queixes. Evidentment, la gent que tinga queixes sempre pot acudir a l'Ajuntament de Vila-real a plantejar-li-la, clar, que per això és un servei al ciutadà, no?
Doncs sí.
Doncs ens n'anem amb el racó de pensar.
Què t'he dit? Quiet. Que no te mogues del racó de pensar. Reflexiona el que has fet.
Aquesta setmana els nostres polítics envíen al racó de pensar a...
I una setmana més obrim els micròfons de la 92.2 de la freqüència modulada a l'opinió dels partits amb representació al consistori vilarealenc, que en aquest cas és el torn de Compromís. Per tal que envia algú al racó de pensar, escoltem al regidor Santi Cortells.
Bona vesprada a tothom. Des de Compromís no tenim molt clar si l'evolució pedagògica de l'antiga Cambra de les Rates a l'actual racó de pensar seria recomanable per fer reaccionar segons quines consciències de la classe política. En primer lloc, la selecció per enviar algú a un lloc així, ho reconeixem, no ha estat gens fàcil. Immersos com estem en la negociació dels pressupostos, ens recordem de com hem estat totes les valencianes de maltractades per un estat central per al qual mai hem existit. Centrats en problemes que tenen com a protagonistes catalans o bascos, les qüestions valencianes per a la classe política de Madrid massa sovint no existissin. Els polítics, tant se val si són valencians o no, quan arriben a Madrid els entra amnèsia del seu poble, que espera que lluiten allà per la compensació per un dèficit i un deute històric que mai s'ha compensat mane qui mane. És per això que, preventivament, voldríem enviar al racó de pensar el president del govern central, Pedro Sánchez, responsable últim de la composició dels esmentats pressupostos. Allí tindria temps per explicar, per exemple, per què alguna de les seues ministres es resistia a publicar la seua declaració de béns si volia ser un govern realment transparent. Sabem que no estava obligada, però l'opacitat unida a la privilegiada fiscalitat dels alts càrrecs de la Unió Europea estranya als mortals mileuristes de a peu i no ajuda gens a fer-nos guanyar cap confiança. Després de dimissions sonades, com la de Màxim Huerta per un frau a Hisenda, o la de la ja exministra de Sanitat, Carmen Montón, per un escàndol ja habitual en la classe política, en el seu currículum a la rei Juan Carlos I i tants altres desgavells, la nostra confiança no pot augmentar. Potser pronte veurem el nomenament com a ministre al president del Partit Popular, Pablo Casado. Qui sap si aquest nomenament seria una bona tàctica per garantir que aquest sí mai dimitirà. Tampoc seria tan exagerat pensar una cosa així, després que fa pocs dies Pedro Sánchez col·locara a Sáenz de Santa María, exvicepresidenta del govern del Partit Popular, en el mateix Consell d'Estat, si al final són tot amigatxos. Ja és conegut que Compromís ha exigit que almenys el 10% de les inversions de l'Estat vinguin a les comarques valencianes. Segurament no sabeu que la nostra coalició ha exigit que, si ha d'haver una agenda basca i una altra catalana per a negociar els pressupostos, el govern de Sánchez haurà d'incloure sí o sí també la valenciana i en igualtat de condicions. Sols volem allò que és just, ja que el 10% és el pes de la població de la nostra autonomia en el conjunt d'Espanya. Caldria afegir també el dèficit històric en inversions que mai han arribat en el passat, sense importar si a Madrid estava el PP o el PSOE, i pel qual voldríem que també ens compensaren. Per tot això, amb carinyo, però també amb fermesa, volem enviar el govern capçalat per Pedro Sánchez al racó de pensar. No pot quedar-se sols en govern de revista. Així, al racó de pensar podran reflexionar com fer que aquests pressupostos siguin, per una vegada, mínimament justos per a totes les valencianes i valencians. Tant de bo.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió, boda o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real.
Arribem quasi que a les dues del migdia, li donem pas al nostre company d'esports, a Javi Mata, i a tota l'actualitat del Villarreal Club de Futbol. Nosaltres tornarem demà en aquests protagonistes de dimecres, amb tradicions, amb salut i amb molts altres temes, també cuina i altres temes que t'anirem contant i que són actualitat. A partir de les 12:05 estarem acompanyant-vos, estarem fins a les dues del migdia, com cada dia. Així a Ràdio Villarreal, que passeu molt bona vesprada, vos deixem amb els esports. Adeu. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break.
put you high up in the sky, and now you're not coming down. It slowly turned you, let me burn, and now we're ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Futbol a Ràdio Villarreal. Dijous, a partir de les 8 i mitja de la vesprada, Villarreal Ràpid de Viena. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Abordo, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, Big Mother Arbo, Canem, Canos Impresors, Catering Ester, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristaleria Broc, Curam Natura, Daswell Auto, Defuser Fin, Depilat, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Domino's Pizza, Hotel Sertecal, Iberoelectra, Invipem Cristalería, Maver Auto, Marzá, Nissan, Óptica Villarreal, Óptica Joyería Víctor, Pinturas Mayen, Real Export, Sempre Ràpid, Serigrafías Libras, Supermercados Cas Domestic, Tot Descans, Vedat Castellón, Victoria Eventos y Vitaldent. Radio Villarreal amb el Villarreal Club de Futbol.
El rival tremola.
Villarreal Sports. Radio Villarreal.
Són les 2 i 3. Salutacions a tots i a totes i que sempre gràcies per estar ahí. Ahir va jugar la Reial Societat davant del Girona a casa. Empataren a 0, lo que significa que l'equip basc no ha guanyat encara a casa. És veritat que la Reial Societat suma només 4 partits de local, però encara no ha aconseguit una victòria, cosa estranya en un equip com la Reial i més jugant en un camp en el que juga i tenint el que té al seu voltant. Però és que no és l'únic, perquè curiosament en esta lliga del Bar, en la que estan passant coses prou fora de lo normal, hi ha uns quants equips que no saben el que és guanyar a casa. Concretament, 5. El Huesca i el Rayo Vallecano encara no han aconseguit una victòria. Jo diria que aquests dos entren o podrien entrar dins de la lògica. Acaben d'arribar a la màxima categoria, l'adaptació no és fàcil, costa sempre una miqueta més, però, bueno, per què no? Només porten 4 partits, els queden per jugar un partit més encara dels que realment tenen els altres equips que no han aconseguit la victòria. I és que si no ha guanyat Rayo i Huesca, que han sumat un empat i 3 derrotes en el que portem de temporada com a locals, cuidao, que els que tampoc ho han fet són la Reial Societat, el València i nosaltres. La Reial Societat de Sant Sebastián, com vos diem, va jugar ahir, porta 4 partits, 2 empats i 2 derrotes. Nuestro València suma 5 partits com nosaltres, 5 empats. I el que pitjor ho té és el Villarreal, 2 empats i 3 derrotes. Però és que, a més, en 5 partits n'hi ha equips, jo diria, potents del campionat que tampoc saben el que és guanyar a casa. Bueno, el que només han guanyat un partit com a locals. Entre ells, l'Atlètic Club de Bilbao, que suma una victòria, 2 empats i 2 derrotes en Sant Mamés, camp que sempre ha estat difícil, complicat